Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu ? Aveugle, nous suivons le sentier de la vie.
Pas de quoi avoir les jetons. De toute façon, on y va tous. C'est la seule chose dont on soit sûr. Le problème, c'est de savoir à quelle vitesse on y va.
Quelle bonne surprise !
Allez, viens, toi. J'ai hâte de parler.
Écoutez, mon vieux, vous auriez pu trouver plus simple.
Bonjour, nous sommes les étudiants de l'option catalan à Rennes 2 et aujourd'hui, on va vous présenter nos chroniques. Nous étudions le catalan depuis le début de nos études à Rennes 2 et c'est la première fois qu'on prépare une émission en catalan sur syllabe. On a suivi les ateliers radio et on s'est plongé dans l'univers. Merci à l'équipe.
Vous allez entendre trois chroniques. La première parle des ressemblances entre la culture catalane et la bretonne. La deuxième est consacrée au film Josep, sorti il n'y a pas longtemps dans les salles de cinéma. C'est un film qui parle de la vie d'un réfugié catalan dans les camps de la Retirada. La retraite des républicains d'Espagne après la fin de la guerre civile espagnole. On a beaucoup aimé, on vous en reparlera. Et enfin, la dernière chronique reviendra sur la situation des arts du spectacle pendant la période de la pandémie de la Covid-19. Si vous parlez catalan, on espère que vous allez aimer nos chroniques.
Et si vous ne le parlez pas, peut-être aurez-vous envie de rester pour l'écouter et essayer de comprendre de nouveaux mots. Bonne écoute, adieu!
Soc Adèle, i us parlaré dels catalans i dels bretons, que són dos pobles orgullosos de la seva regió. Als bretons els agrada mostrar la seva vinculació amb la seva regió, una identitat forta que els agrada reivindicar. De fet, gairebé un de cada tres habitants de Bretanya es considera bretó abans de ser francès. Els bretons estan molt units a la seva cultura i a la seva llengua, tot i que estan perdent amb el temps. També els agrada onejar la seva bandera al partit de futbol o llegar-la al balcó. Troben la bandera de totes les formes possibles, com a adhesiu per la cotxe, com a imants per la nevera i fins i tot a la carcassa del telèfon mòbil. Això no s'atura a la bandera. Eu intenta me comptar el nombre de botigues d'articles de records bretons a Saint-Malo. Jo sí, i n'hi ha moltes. A més dels articles de records, els bretons també estan molt orgullosos de la seva gastronomia. I ningú no es queixerà d'això. El seu dolço i el caramel de la manteja salada són realment super bons. Els bretons tenen moltes raons per sentir-se orgullosos de la seva regió. Paisatges impressionants, ciutat històrica on hi ha bona vida i la gastronomia, que és la millor gastronomia de França, al meu pare. Prefereixo advertir-vos, aquesta opinió potser no és neutra. Igual com moltes persones que no van néixer a Bretanya, però que van venir a viure i sucumbir a l'enca de la regió. Al meu pare, troben l'equivalent de Bretanya a Espanya en Catalunya. Units al seu territori, però oberts als altres discrets fora la seva regió, però extremadament orgullosos de la seva cultura i la seva identitat. Els catalans, sens dubte, tan orgullosos com els bretons, són tanmateix molt diferents d'ells. Catalunya atrau més d'un turista amb els seus paisatges verds i les seves cales paradisiaques. Parlo conscientment. Fa 10 anys que passo les vacances d'estiu en aquesta regió i, tanmateix, no me ne cansat mai. Els catalans tenen aquest amor per la seva regió que els encanta transmetre. Sempre hi són molt bé rebuts, us ho prometo. Amb una gastronomia molt bona i uns paisatges magnífics, tenen dos punts en comú amb la Bretanya. Tanmateix, els catalans mantenen la seva llengua, que es parla molt més que el breton. Estimen tant la seva llengua que és difícil obtenir resposta quan els parles en castellà. Per tant, veig la Bretanya i la Catalunya com dues regions molt similars però diferents en tots els sentits. Més extravagants, els bretons són més identificables que els catalans a les regions veïnes. No obstant això, a la seva regió, les dos pobles són presents per ajudar-nos a descobrir i a mostrar-nos per què els agrada tant.
Més amb tu, amb tu, amb tu, una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Els colors desperten rialles, gegants i nans estan preparats. Arriba el seguici amb el foc dels diables, la festa ja ha començat. Ballar com tu, com tu, com tu. Vaig anar a ballar com tu, com tu, com tu. Com tota la gent del poble vaig anar a ballar a la festa major i entre birres i retrobades va sonar la nostra cançó. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Després d'una nit amb tu, amb tu, amb tu. Després d'una nit amb tu, amb tu, amb tu. A ritme de gralles comença un dia que és l'hora d'anar a fer el vermut. Castells a la plaça, la faixa lligada, anem a fer pinya tots junts. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Jo et cantaria tota la nit si tu volguessis estar amb mi.
Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi.
Jo et cantaria tota la nit si tu volguessis estar amb mi.
Si tu volguessis estar amb mi.
Viu, 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 i a la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Viu, 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 que la vida et somriu. Jo et cantaria si tu volguessis estar amb mi. Si tu volguessis estar amb mi.
Todas las madres del mundo esconden su vientre y tiemblan. todas las madres del mundo esconden su vientre, tiemblan y quisieran retirarse a Virginia. Y al origen solitario y al pasado sin herencia.
Bon dia a tots, som la Ritla, la Mari, el Sylvain i la Swazik. Avui parlem de cinema i d'història. El 30 de setembre va estrenar-se la pel·lícula d'animació Josep, dirigida per el dibuixant francès Aurel. Conta la vida de Josep Bartolí, un dibuixant català que va fugir la dictadura franquista a Espanya al febrer de 1939 durant la retirada. Una ocasió de parlar aquí d'aquesta etapa històrica que vincula la història francesa, espanyola i, sobretot, catalana.
Sí, la retirada el 26 de gener de 1939, l'arribada dels franquistes a Barcelona va obligar a l'exode a 500 000 persones. La retirada el considera un dels exodes més massius de la història espanyola contemporània. Atacada pel fred, la fam i la peu, en menys de 10 setmanes, mig milió de persones acudeixen a la frontera francesa amb l'esperança de trobar refugi després de 13 anys de guerra. Es creu, doncs, la frontera francesa per evitar la repressió.
En quins col·licions van exilar-se?
A peu un camió emparquetat en mentes o abrics large dones, nens, gens, grans i més tard. Milicians de l'exèrcit republicà espanyol creu el Passos Nevas del Pirineus.
I són ben rebuts per França?
No, París trepitjas principis universals i els dona una benvinguda indigna. Moltes dels es van sentir desibuts i humilitats per la benvinguda que ven rembre del que consideraven la pàtria dels drets humans, que s'havia convertit en una inhospita terra d'asil que va inaugurar amb els primers camps d'internament Argelès i Prats.
I quin vincle té Josep Bartolí amb la retirada?
La seva arribada en França relatada amb dibuixos d'una força increïble de Josep Bartolí, testimoni i actor d'aquest drama, gran artista i amic de Frida Kahlo, que us diran Marie i Ritla en aquesta segona part.
Gràcies, Sylvain. Josep es una película que posa halt a la llum. Primer, amb la producció. La película està completament dibujada amb records del protagonista. Explicarà el seu passat al seu net, que és també un jove artista. Aquesta història neix a partir d'un dibuix que el avi guarda com una record. Per explicar-vos una mica, el seu avi era un oficial que tenia amistat amb un pers del camp, Josep. Aquest jove artista va poc a poc crear la seva obra durant la pel·lícula. Està tanca en una cant, com tants altres, i va a buscar un full de paper i un lapis discrètament ofert per l'oficial.
L'oficial havia de tenir molta precaució perquè normalment no hi havia un tractament especial per als presos. En aquell moment, França no sabia com gestionar la situació. Amb aquesta pel·lícula, entrem en la intimitat dels dos personatges que intenten sobreviure sota l'estrès i l'enorme pressió. Per aquesta pel·lícula, Aurel volia retre homenatge a Josep Bartolí.
Qui és Josep Bartolí?
Josep Bartolí era un dibuixant català, es va exiliar després de l'esfondrament de la República per a mostrar la seva oposició al règim franquista.
Podem veure diferents dibuixos de Josep que foren part de la pel·lícula. Josep dibuixa el que viu.
Qui és Aurel?
Aurel és el director de la pel·lícula Josep, és també un dibuixant francès. Aurel va descriure i il·lustrar la vida de Josep a través dels dibuixos. A la primera part de la pel·lícula d'animació, el negre i el blanc són els colors dominants, representant les dificultats que va trobar Josep durant el seu exili. Els colors foscos, negre, vermell, representant el por, la tristesa, la violència, la sang, el sentiment de mort. Aquests colors permeten mostrar la situació deplorable dels exiliats en els camps de concentració. A la segona part, cap al final de la pel·lícula, hi ha la presència d'altres colors com el blau que marquen un canvi en la vida de Josep Bartoli.
Dona molta esperança després de tot que el passen. El més bonic és que té un bon punt Josep i el protagonista s'allunyen de la duresta de la retirada, preconeixen l'art, el color s'apoderen de la pel·lícula. Hi ha una desconnexió entre dibuixos de carbó en blanc i negre que il·lustren la retirada i els seus moments de llibertat on l'amor es present amb molt color.
Un canvi, en particular al seu viatge a Mèxic, on va trobar l'amor amb Frida Kahlo.
Artísticament, parent a Josep Bartoli.
Aquesta segona part representa el final de la desesperació. Després va als Estats Units per instal·lar-se, on va continuar exercint la seva passió fins a la seva mort. Al final de la pel·lícula és més impressionat perquè no ho esperem.
Però Josep Bartoli no va ser l'únic artista que va fugir a Catalunya. Ok, sí, Swazik?
No, Francesc Camp, Carme Cortés, Pere Calders, Agustí Bartra o encara Josep Neró són altres artistes que van fugir el franquisme. Les obres d'aquestes artistes mostren les terribles condicions de vida i serveixen, avui en dia, per a la memòria de la retirada. La memòria és molt important, és recordar que milers de persones, molts dels quals nens, van travessar la frontera sense res, en condicions molt difícils.
Qui és fet per a la memòria avui?
Hi ha algunes coses. L'Associació Fils i Filles de Républicains Espanyols i Enfants de l'Exode en català, Fils i Filles de Républicains Espanyols i Infants de l'Exode, per fer reconèixer la lluita dels républicans i ensenyar l'història de la retirada. Trobem a la Jonquera el Museu Memorial de l'Exili, on podem veure exposicions d'artistes exiliats. En 2007, la Llei de Memòria Històrica està aprovada per reconèixer les víctimes de la Guerra Civil Espanyola i del franquisme. És possible descobrir els camins de la retirada, que són els camins que van seguir els exiliats per anar a França. I com acabem de veure amb Josep, existeixen pel·lícules sobre aquest període històric.
I aquesta memòria es veu al final de la pel·lícula.
Sí, és cert, perquè al final el nen va al museu per donar el dibuix que l'ha donat el seu avi i que allà és el seu lloc, per a poder retre homenatge als artistes i en general a tots els exiliats de la retirada.
Per tant, podem dir que anar a viure Josep és un homenatge als exiliats de la retirada?
Sí, de certa manera sí.
Molt bé, esperem que aquest podcast us agradi, que us doni ganes d'anar a veure aquesta pel·lícula boníssima. Gràcies a tots, adeu.
Adeu, que tingueu un bon dia.
Make me happy, my skills and funny. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. And let me fly, it's not time to cry. Ay, ay, ay. Me.
ay, 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 ay.
Estem amb Emeline, Joshua i Kilian i anem a parlar dels arts escèniques. Aquesta expressió s'utilitza per designar tots els espectacles produïts o emesos per persones que, en vista de la representació pública d'una obra de la ment, asseguren la presència física d'almenys un artista del món. La dansa, la música, el teatre, en tota la diversitat de les seves formes, òpera, música de varietat, cors, fanfàries, circ, arts de carrer, contes, titelles. Pertanyent a les arts escèniques, a diferència dels espectacles gravades com el cinema. Emeline, pots parlar-nos d'història?
Sí, doncs des de l'edat mitjana, el teatre català va formar part de la cultura popular. En els anys 90 es van renovar diversos teatres històrics, restablint així les seves lletres de noblesa als arts escènics.
Avui dia, a Catalunya, la programació dels teatres barcelonins està pensada per a aquells a qui no els agrada la rutina i ofereix obres contemporànies, així com peces resultament clàssiques d'autors. Això permet als catalans entendre tant els espais populars com els socials, cívics i polítics de Catalunya d'ahir i d'avui.
A causa de la pandèmia de Covid-19, en Espanya s'imposa un toc de queda nacional, però cada regió decideix les altres mesures restrictives. Catalunya ha decidit des del divendres 30 d'octubre tancar tots els cinemes, teatres i sales d'espectacles. Al vespre, el sector cultural es va mobilitzar al calor contra aquestes noves mesures. De fet, la situació dels intermitents dels espectacles no és la mateixa a França i a Catalunya. Hem parlat del tema amb la Carla Vallès, una actriu catalana.
Hola, em dic Carla Vallès. Soc una actriu catalana, però fa 5 anys que visc i treballo a França. Jo treballo en el món de l'espectacle des de fa gairebé 20 anys. Sobretot, durant molts anys només vaig fer teatre, però des que sóc a França, des de fa 5 anys, vaig començar també a treballar en el món audiovisual.
Els treballadors del sector cultural català es van manifestar aquest divendres 6 de novembre de 2020. A última hora de la tarda, el primer dia del tancament de tots els cinemes, teatres i sales d'espectacles de la regió. una mesura considerada injusta por la ella, profesora de danza, que recuerda que ciertos negocios con bodegas de ropa siempre están abiertos. Las bodegas están abiertas y nosotras no. Todo el que volen es producir, pero la producción de materiales es útil, la resta no. Pero también significa mucha gente a la tour.
De fet, fins i tot, si el govern de Catalunya ha optat per tancar bodegues de grans dimensions per donar prioritat a les petites empreses i permetre's sobreviure. No s'ha recomanat cap mesura que permeti la continuació, fins i tot reduïda, de les activitats culturals fora de les biblioteques i museus.
Això té un impacte encara més gran en el món dels arts escèniques, que ja havia patit els efectes d'un primer bloqueig al març. Molts esdeveniments, com ara espectacles, festivals i reunions, havien sigut cancel·lats, fins i tot després del final del tancament. A més, el tancament localitzat al mes de juliol van reduir qualsevol possibilitat de recuperació en aquest sector.
Aquesta nova onada de restriccions, per tant, no és un bon auguri per a aquells que treballen al programa. De moment, fins i tot, la reproducció remota sembla estar fora de qüestió. Sense deixar cap recurs per als nombrosos i diferents artistes de Catalunya. Això és dramàtic per a les tropes i formacions privades, els càrrecs fixos com el lloguer no han desaparegut fins i tot, ja que les seves fonts d'ingressos s'han acassat completament. La Carla Vallès va contar-nos la seva situació, que és molt greu.
Doncs jo ara mateix em trobo confinada a França, com tots vosaltres. Per sort, a França tenim la intermitència i podem anar cobrant cada mes, però la veritat és que em fa falta la feina perquè des de principis d'octubre que no he pogut treballar perquè hi ha molta menys feina en tot aquest context que estem vivint.
Hem preguntat a la Carla su visió en respecte a la seva producció artística en 2020 i a la seva manera de ver i de tratar el teatre. La pregunta era, què et sembla la idea de proposar una altra forma d'espectacle per Zoom, Instagram o plataforma digital, que són mitjans de comunicació molt famosos aquest any? Nos va respondre que li sembla que en temps difícil és molt interessant reinventar-se i de buscar noves maneres d'expressar-se.
A mi em sembla que en temps difícils és molt interessant de reinventar-se i de buscar noves maneres d'expressar-se. Tot i així, per mi no té el mateix valor el teatre en viu que el teatre que podem veure a través d'una pantalla.
Bé, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i haver-nos escoltat parlar d'aquest tema apassionant que és el teatre. El que hem de memoritzar és que després del tancament hem d'anar a veure espectacles per ajudar els artistes. Tornarem a veure-nos en les sales.
Sí, moltes gràcies també a la Carla Vallès per haver respost a les nostres preguntes. Ens veiem. Adeu!
Voilà, nous espérons que vous avez compris nos chroniques en catalan sur la culture bretonne et catalane, sur les sujets évoqués dans le film Josep et sur la situation des arts du spectacle en France et en Catalogne. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci au CELAB et à l'UFR Langue pour nous avoir rendu possible cette émission. Si vous souhaitez la réécouter, elle est dispo en podcast sur le site celab.fr. Merci beaucoup et au revoir. Gracias. Y a revivirla.